els caps de setmana ens encanta també donar voltes pel món i de tant en tant sortir de l'estudi i connectar amb catalans que viuen arreu del món, del planeta, que algun dia van decidir marxar per algun motiu o un altre. Ara fa unes quantes setmanes vam parlar amb una noia d'Esplugues de Llobregat, que és la Núria Coll Bonfill, que fa cosa de 2 anys se'n va anar als Estats Units per estudiar en un laboratori científic, com fan tants científics de casa nostra que no troben el lloc on treballar a màxim nivell, diguem-ne, i que acaben marxant en d'altres punts del món, no? En aquella conversa ens va explicar, però, que aquest laboratori, diguem-ne, que no és un laboratori clàssic, normal, en ell s'investiga una malaltia que és molt, molt, molt minoritària, tant que només la pateixen 150 persones aproximadament a tot el món. I ens ho explicava ella així.
Tingues en compte que aquests nens en el primer any de vida és quan se'ls diagnostica normalment la malaltia, perquè comencen a veure que el seu creixement és més lent i bueno, altres problemes, i ja estàs marcat perquè és molt ràpida, i a l'adolescència normalment és quan és l'esperança de vida i aquests nens o adolescents ja moren.
Avui és la sort de tenir-la a l'estudi. Ha vingut fins a Barcelona. Suposo que és molt difícil enganxar-la durant l'any perquè habitualment és als Estats Units, però tenim la sort de tenir-la. Què tal, Núria Coll Bonfill? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. I molt bé, i gràcies per haver-me convidat avui aquí.
T'hem convidat per parlar del cas en concret, d'aquesta malaltia de què parlaves en aquest document. Em pots dir, per tota la gent que no van sentir aquella conversa, quina malaltia és, com es diu i quins efectes té?
La malaltia es diu progèria. I és un envelliment prematur, normalment això que es diagnostica en els primers anys de vida d'aquesta persona, i és causada per una mutació genètica. Normalment, bueno, hi ha una proteïna molt important al nucli de les cèl·lules, que és on està tota la informació genètica nostra, de tothom, i llavors aquesta proteïna està mutada i es forma una forma tòxica d'aquesta proteïna. I aquesta és la responsable de la toxicitat general que pateixen aquests nens i l'envelliment prematur.
És envelliment prematur, és a dir, són criatures que tenen els efectes que podria tenir una persona en la seva vida, però molt més ràpid.
Exacte, totalment. Sí. O sigui, exactament el mateix que et passa quan tu t'envelleixes, que no, tens problemes cardiovasculars,
o que poden sortir arrugues,
etcètera, no? Calbs, problemes d'artrosi, de mobilitat, exactament el mateix, però ja des de que neixen. De fet, els individus adults, és a dir, nosaltres, quan ens envellim, produïm també una mica d'aquesta proteïna tòxica.
Llavors estem parlant d'una malaltia que és tan interna com externa, diguem-ne. Els seus òrgans a l'interior estan patint tot aquest envelliment, exactament com ho veiem des de fora.
Exacte, exacte. O sigui, és un envelliment. De fet, una de les coses que fem els científics per també tenir més diners per investigar aquesta malaltia és vendre una mica que això servirà també per l'envelliment de les persones. Vull dir,
per combatre-la.
Per combatre.
Tu investigues a Saint Louis, que és a Missouri, però avui ja tenim a Barcelona, entre altres coses, perquè em sembla que has vingut a conèixer algú. Qui és aquest algú?
Bueno, l'Alexandra.
L'Alexandra. Qui és l'Alexandra?
És la filla de l'Esther i el Cédric. I jo vaig veure que tenia progèria. Bueno, un dia va aparèixer a la tele, a TV3, li van fer un reportatge, i jo aquell dia, mira, m'aixecava de dormir, no?, la diferència horària, i em vaig quedar a dir, ostres tu, que hi ha el primer cas de progèria, no?
A Catalunya.
I em vaig posar en contacte amb gent a veure si podíem aconseguir conèixer-los, i va començar tot.
La mare de l'Alexandra és l'Esther Martínez. Què tal, Esther? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Com estàs?
Gràcies a vosaltres, encantada.
Com està l'Alexandra? Perquè primer t'hauria de preguntar quina edat té.
L'Alexandra té 3 anys i mig.
Ja. 3 anys i mig.
Sí.
Com està?
Està molt
avui
bé.
No l'has portat fins a la ràdio.
No, avui que no l'he portat perquè intentem que l'Alexandra doncs, porti una vida el més normalitzada possible.
Des de quan sabeu que l'Alexandra té aquesta malaltia que es diu progèria?
Des de que tenia 22 mesos.
22 mesos?
Sí,
en aquell pràcticament moment, 2 anys.
Sí, pràcticament 2 anys. Com deia la Núria, aquests nens doncs, neixen absolutament normals a nivell físic, doncs no tenen cap tret diferencial quan són bebès. Però sí que entre els 18 i els 24 mesos comencen a exterioritzar una sèrie de trets morfològics, doncs que se'ls cau el cabell, que tenen incapacitat per créixer, que perden el greix corporal, que tenen canvis en la pell. Tot això ens va fer sospitar, i sobretot a la seva pediatra, doncs, que podia haver alguna cosa. Es va derivar doncs, a un hospital de referència de Barcelona per fer un test genètic. Finalment no l'hem obtenit d'aquí, perquè ja saps com som els pares, doncs que ens movem, i a través d'internet vam donar amb una persona doncs, que ens va donar un diagnòstic diguem més ràpid del que podíem fer doncs, a través del canal normal, i ens va confirmar que efectivament l'Alexandra doncs, patia la síndrome de Hutchinson-Gilford, que és com es diu a la progèria.
Hutchinson-Gilford, sí. Es diu la malaltia, i diguem-ne per la gent comú, diguem-ne, sí. Es coneix més aviat com a progèria.
Com progèria o envelliment prematur.
O sigui, per entendre-ho, o sigui, al naixement no hi ha res que faci detectar que aquella persona o aquell nadó tindrà aquesta malaltia, no hi ha cap avís previ durant totes les proves que es fan prèvies al naixement.
Efectivament, així és. De fet, nosaltres vam ser pares grans i aleshores vam fer totes les proves possibles, vam enviar inclús doncs, mostres de sang a un laboratori als Estats Units, on fins i tot ens va poder dir el sexe de l'Alexandra, però no vam poder detectar això. És buscar una agulla en un paller, realment és molt complicat, i la Núria ens ho pot dir, doncs a nivell de proves, el poder fer cap prova prenatal, cap test prenatal, on es detecti això, és molt complicat.
Hi ha algun altre cas que coneixeu a Catalunya o a Espanya de progèria?
A Catalunya i a Espanya no en coneixen cap.
Cap ni un?
No. De fet, a Europa hi ha unes 17 famílies amb nens afectats, i en el món, com deia, són 123 casos diagnosticats.
123. Mm-hmm. Això, quan es parla de malalties rares, no sé a partir de quin moment tècnicament es defineix que una malaltia és rara.
La prevalència és 1 entre 2.000. I,
1 entre 2.000
sí,
habitants.
I tindríem un ventall que aniria fins a 1 entre 20 milions, que és la que pateix l'Alexandra, diguem que és de les més minoritàries.
De les més minoritàries que pot haver-hi al món. Sí. Una entre 20 milions de persones.
Exacte.
Clar, que aquí és on entrem en una zona que entenc que és la complicada de tot plegat, no? Que és, sent una malaltia minoritària, té aquest gran problema, que és que la majoria de metges, suposo, que no poden saber de cap manera quin tipus de malaltia estem parlant.
Efectivament, sí.
Sí, aquest és el vostre inici de recerca, que ja no és només afrontar una malaltia, sinó que és molt difícil que te la diagnostiquin.
Sí. Sí, efectivament. La veritat és que nosaltres hem tenit la gran sort de trobar amb aquesta pediatra, doncs, que per les seves inquietuds professionals doncs, coneixia tot el tema de malalties minoritàries i el tema de mutacions genètiques, i ja va sospitar, tot i que no ens ho va dir, doncs, que podia ser això, no? I la confirmació del diagnòstic va arribar més tard.
I va arribar, perdona, d'on va arribar? Qui us la va fer arribar? O des d'on? Des de quin lloc del món? Perquè ja m'imagino que em dius Barcelona no era.
Sí, sí, va ser des d'Espanya. De fet, els pares que fem tot el que podem pels nostres fills, com que ja teníem la sospita, vam començar a buscar per internet, vam trobar que hi havia doncs, un bioquímic de la Universitat d'Oviedo especialitzat en la investigació de l'envelliment prematur, encara no el coneixem a la Núria.
Però tu vas detectar en algun moment que era envelliment prematur?
Sí, de fet, vam veure una foto per internet d'una nena que vam dir, és que és com l'Alexandra. O sigui, morfològicament aquests nens són molt iguals. Per això es diu síndrome, perquè tenen doncs, aquesta sèrie de trets morfològics que són iguals. I d'aquí va ser la nostra sospita. I per tant ja vam anar sobre aquesta pista de que era un envelliment prematur. Vam contactar doncs, amb aquesta persona. Ens va dir, envieu-nos unes mostres de sang de l'Alexandra i dels pares, i en 3 dies vam tenir la confirmació
del
diagnòstic. Sí.
D'aquesta persona, d'aquest metge, d'aquest investigador d'Oviedo.
Sí. De fet, diguem que pel canal normal encara estem esperant el diagnòstic des de desembre del 2017.
Sí. És que el problema que
tenen... Perdona, fa 2 anys que esteu esperant un diagnòstic diguem-ne pel canal habitual.
Sí. Entenem que els tests genètics són proves que són complicades de fer, que són cares, i que, diguem, pel canal habitual de la Seguretat Social doncs és complex fer-los, no?
El problema és saber el que busques. Jo crec, quan és una malaltia tan rara, normalment la gent, quan busquen els testos genètics, comencen a fer bateria de proves, però de més probable a menys probable, no? I, perquè realment el test és molt fàcil, el de la progèria, perquè com que és una mutació genètica, i avui en dia ja se sap i s'ha descrit, és molt fàcil, és en un dia, 2 dies, pots tenir el resultat. El problema és no saber què busques. I aquest jo crec que és el punt, no? Perquè potser pues on es mirava, pues el que sigui, no van saber, pues anem a provar això, no veiem res, què està passant. Però si ja vas direccionat a buscar una cosa, és quan la trobes a vegades. I en aquest cas la progèria sol ser així.
Sent una malaltia tan rara, a mi un dels meus dubtes és, Núria, que fa una investigadora catalana investigant sobre aquesta malaltia tan estranya als Estats Units. I si és perquè és una malaltia que t'ha cridat l'atenció en algun moment i t'has decidit centrar-t'hi?
Sí, tot va començar... Jo vaig fer la tesi Kill Clinic en malalties cardiovasculars, Estava molt focalitzada en l'estudi de vasos i això, no? I com ha dit ell, aquests nens es moren de problemes cardiovasculars. Llavors, buscant feina i una manera també de millorar, no?, el meu currículum, vaig fer la teva estada internacional, vaig estar buscant llocs per anar i vaig veure que a Missouri, a St. Louis, Missouri, allà al mig de l'Amèrica profunda, hi havia la Susana Gonzalo, un grup que feien Progeria, i buscaven una persona que tingués una mica d'experiència en aquest món cardiovascular, i ja havia vist la malaltia, és una malaltia molt, molt, no?, molt cridanera, i em va interessar, i vaig dir, doncs anem, ens anem cap allà, i això va ser. Mm. I llavors per això quan vaig veure que havia el primer cas a Catalunya va ser com un astre, he de conèixer la família...
Com va ser el... Perquè m'imagino que si ja teníeu la idea aquesta d'envelliment prematur no us agafa del tot per sorpresa, però com és el moment que rebeu la confirmació que té Progeria, l'Alexandra?
Sí, de fet, com deies, com que ja sospitàvem, des del moment de la sospita fins al moment en què ens van donar el diagnòstic van ser dies complicats, no? Dies que jo crec que vam plorar molt, que doncs és complicat l'assumir una notícia així. Jo crec que no l'arribes a assumir, creus, bueno, has de conviure amb això i pots fer dues coses. Doncs pots continuar amb estat de xoc o pots anar endavant i lluitar, no? I el que vam decidir va ser doncs aquest segon camí, anar endavant, a lluitar, a buscar totes les possibilitats perquè ens poguessin ajudar, per poder tenir tota la informació. De fet, la primera dificultat que ens vam trobar va ser el fet de que no hi hagués cap cas a Catalunya ni a Espanya, per tant no hi havia cap fundació, cap associació.
No podíeu parlar amb ningú.
Clar, no podíem parlar amb ningú. De fet, en els hospitals de referència tampoc tenien casos anteriors, per tant no hi havia un protocol establert i doncs ens vam trobar amb aquesta situació doncs d'estar absolutament desubicats fins que doncs aquesta persona que ens havia donat el diagnòstic de la Universitat d'Oviedo ens va parlar de la Progeria Research Foundation a Boston. La veritat és que és una fundació que està absolutament enfocada en aquests nens, en donar-los doncs, tots els recursos, l'estimació, doncs, tot el que està en les seves mans. I a partir d'aquí doncs, vam poder conèixer també altres famílies. Mm-hmm. De fet, l'any passat, tornant de Boston, vam anar a una trobada a Portugal amb totes les famílies amb nens amb progèria a nivell d'Europa. Va ser un cop també fort i intens per nosaltres, perquè era la primera vegada que ens trobàvem amb nens que eren més grans que l'Alexandra, i és una mica veure el que ens espera, no? Nens que ella està molt bé perquè és molt petita, però nens que ja anaven amb cadira de rodes, que tenien doncs, problemes físics importants. Però també ens va servir de molt el fet de poder compartir amb altres famílies, de poder tenir doncs, aquest suport, de poder compartir experiències, i li explicava a la Núria que fins i tot tenim un grup de Facebook on ens anem explicant les nostres aventures cada dia i també doncs, anem fent comentaris de cosetes que aplica un, que descobreix l'altre i que ens fan estar més a la bona.
M'has d'explicar com és l'Alexandra?
Doncs l'Alexandra, una de les coses molt bones que té aquesta malaltia és que a nivell intel·lectual no els hi afecta per res.
En res.
El qual té un desenvolupament intel·lectual absolutament normal, per això pot fer un seguiment normal de l'escola.
Parla, camina, fa activitats físiques.
Parla molt, és un lloro. té molt vocabulari. De fet, en parlàvem també amb la Núria abans, tot i que no està demostrat científicament, però són nens molt llestos, que van sempre un pas més endavant. Són nens molt espavilats, són nens intel·ligents, són nens doncs, que pots tenir una interacció doncs, molt, molt, molt bonica, no? I el que estem fent és aprofitar-nos al màxim d'això i tenir cada dia doncs, l'experiència aquesta de viure-la i de tenir-la i de fer el màxim de coses mentre estiguem nosaltres.
Si té 3 anys vol dir que ha començat escola?
Sí. De fet, ella va a l'escola des de... ja fa 3 cursos.
Una escola especial, diguem-ne, entre cometes.
No, és una escola internacional. Uh-huh. I des de que tenia 2 anys, doncs, que ja va començar en aquesta escola. Mm. Bueno, de fet, aquest any tenim una mica de pupurri d'idiomes, perquè el seu pare és francès, jo li parlo en castellà, a l'escola li parla en català, ha començat amb anglès, també fan xinès, així que diu una paraula de cada i és molt divertida.
Què és el que més li agrada, l'Alexandra?
El que més li agrada és ballar.
Sí?
Sí. Estem a qualsevol lloc i es posa a ballar. Entrem a un centre comercial i es posa a ballar, anem al supermercat i es posa a ballar. I és una nena que és molt... En general, tots aquests nens tenen molta energia i moltes ganes de viure, tenen molta vitalitat.
Com reacciona la gent sent una malaltia tan rara i tan cridanera, com dèieu al principi, no? Es veu d'una hora lluny i, sí. I aquesta imatge que crec que no sé qui de les dues ho ha dit al sí. principi, no? Un ballet petitó,
sí.
no? Una persona balleta però molt petita.
Sí.
Com reacciona la gent quan la veu?
Doncs, per exemple, a l'escola tenim l'avantatge de que l'Alexandra ja la coneixen, doncs que ja fa tres cursos que està...
Ja saben que és un terremoto.
Ja saben que és una nena que no té cabell, que se li transparenten les venetes, que té la pell molt fina i tots els nens de l'escola ja no sorprenen. Sí que és cert que a Catalunya i a Espanya en general la gent és bastant descarada.
Mm-hmm. Sí.
I aleshores doncs, miren Mira. Sense cap mena de mirament i inclús molta gent doncs, comenta o hi ha alguns que venen a preguntar-te. Sí que als Estats Units amb això vam veure un canvi, imagino, cultural doncs molt gran, no? La gent se'ns acostava pel carrer i ens deia, teniu una nena preciosa endavant. Ens emocionava molt el fet aquest, no? de que anéssim pel carrer i de que la gent, en comptes d'aquestes mirades estranyes i doncs, tot el contrari, no? Que vinguessin a dir-nos que teníem una nena preciosa i que endavant i que molta força.
Jo us deia al principi que tinc la sensació que és una malaltia que sent tan rara, a mi em sonava molt. Mm-hmm. És a dir, la imatge d'aquestes criatures, jo l'havia tingut, i em dius, deu ser per la pel·lícula de Benjamin Button.
Sí.
I és veritat que llavors he pensat, sí, tens raó, que sent tota la ficció del món i fent un joc diguem-ne, no? Mm-hmm. Però afronta aquesta malaltia,
sí.
no?
Sí,
la pel·lícula.
És aquesta malaltia, diguem, vista doncs, en el sentit contrari, no?
Com si...
De un nen que envelleix és un nen que va, doncs, de vell es va fent doncs, més jove fins que arriba a ser un bebè.
Està basada en aquesta malaltia.
Està basada en aquesta malaltia.
Sí, sí, sí.
Entenc que dius que vam anar a Boston, no? Part sí. de la, perquè la gran fundació... O sigui, a nivell internacional no hi ha cap altra fundació que no sigui aquesta?
No, que nosaltres coneguem, no.
Com ho va portar l'Alexandra, això de viatjar fins als Estats Units i amunt i avall i venga i fer
sí,
proves?
Sí, vam tenir la sort que l'Alexandra es va poder incorporar en la segona fase d'un assaig clínic en el que estan provant dos fàrmacs que el que fan és millorar la qualitat de vida dels nens. L'Alexandra, des que va néixer, des que tenia un mes, està acostumada a viatjar, perquè nosaltres hem viatjat molt amb ella i, per tant, agafar els avions és gairebé com agafar un taxi. Uh-huh. Si l'entretens i va veient doncs, dibuixos, pel·lícules, va sentint música, la veritat és que no hi ha massa problema. Ho va portar molt bé i el temps que vam estar allà ho van organitzar molt bé. Estaven
sí,
al Boston Children's Hospital, que és un hospital dedicat als nens, on tenen tot tipus de recursos. De fet, va ser la primera vegada que va veure un iPad. Nosaltres no volíem que veiés dibuixos.
Mira, controlant tota la situació
llavors.
I tal. I
exacte, i el primer que vam fer va ser posar-li l'iPad davant perquè s'entretingués. A part d'això, haig de dir que el tracte és exquisit i que, a més, tenen en compte que estem amb nens que són molt petits, que tenen 3 anys i que no poden estar durant tot el dia en un hospital i, per tant, doncs, els seus plànings, la seva planificació ja és doncs, anar una estoneta al matí, fem una sèrie de proves, després us n'aneu a passejar, veniu el dia següent, és a dir, que ho fan ja amb molta cura i pensant que estan tractant amb nens.
Núria, des del punt de vista científic, en aquests moments, aquesta malaltia, en quines fases, diguem-ne, de tractament o de lluita contra la malaltia estem?
Això, estan tots en clinical trials, o sigui, molt prematurs, sí, estan començant a provar fàrmacs amb nens,
però són
també
fàrmacs per aconseguir
que... En o sigui, a veure, ens
qualitat
agradaria erradicar-la, però és molt, o sigui, encara no es coneix ben bé moltes coses de la malaltia, llavors s'intenta millorar almenys la qualitat de vida dels nens. Llavors, aquesta malaltia, com que també saps, no?, que els nens es moriran, no?, l'adolescència o la joventut d'ells, normalment, si és una malaltia que no és mortal, doncs els fàrmacs es van més a poquet i es proven molt, es fan més, amb més cura, no? Més amb animals, ara provarem una mica amb un grup reduït de pacients, en aquest cas, a més hi ha molt pocs pacients, per tant el que es fa és, si veien que hi ha resultats positius a nivell de laboratori, doncs de seguida ja es proven els nens. I és una mica, es va veure que aquests fàrmacs milloraven i disminuïen els nivells tòxics d'aquesta proteïna i de seguida ja es proven els nens perquè en el cas que faci alguna cosa, doncs que ja comenci a funcionar, no? Però normalment és un procediment bastant molt més lent.
Esther, evidentment, amb tot el temps que fa que sabeu que és la, com és la malaltia i en quina situació està la investigació, etc, etc, suposo que una part, diguem-ne, de la vostra diguem-ne, capacitat mental de gestionar la situació és alliberar-vos en algun moment de la idea aquesta de l'esperança de vida de la vostra filla, no? Suposo.
Sí, efectivament. Crec que és una de les coses que més et costa acceptar quan et donen el diagnòstic de la malaltia, el pensar que la vida t'ha posat un cronòmetre, perquè al final són nens, doncs, que això, l'esperança mitja de vida són 13 anys, tot i que tenim un cas a Itàlia, que és el Sami Basso, que està trencant totes les estadístiques perquè té 23 anys i moltes...
23 anys.
23 anys i moltes ganes de viure. Sí.
O sigui, hi ha casos que hi ha, sí, per un motiu o altre, no sé si està sota un tractament especial o no.
Sí, ell ha seguit, de fet, tots els tractaments que han fet des de la Fundació, des de la Progeria Research Foundation, i bueno, per nosaltres és un referent.
Perquè tu, en la teva vida, suposo que quan arriba una malaltia així, el que fas és canviar-ho tot. Hi ha un, no sé si hi ha un botó de pausa, diguem-ne, però m'imagino que t'afecta de forma molt directa, i no sé quines decisions prens a nivell laboral, a nivell vital, a nivell etcètera, però...
Sí. De fet, a casa, doncs, amb el meu marit ens vam replantejar les coses. Jo he deixat la meva feina, perquè era una feina molt exigent, amb horaris, amb desplaçaments, i òbviament la nostra prioritat era tenir tot el temps que puguem per estar amb l'Alexandra, el temps que estigui amb nosaltres. És a dir, que a nivell emocional, doncs, prenem aquestes decisions per poder gaudir-la, doncs, al màxim de temps possible mentre estic amb nosaltres.
Aquesta és la història de l'Alexandra, aquesta petita de 3 anys. La seva mare és l'Esther, la Núria Collbon fill és la investigadora, per casualitat, que vam trobar a Missouri, que investiga, és una de les poques persones que investiga aquesta malaltia, que m'heu dit que es deia...
Síndrome de Hutchinson-Gilford.
Hutchinson-Gilford, o progèria. Sí. I demana, només et fer una darrera qüestió, Esther, que és, més enllà, suposo que en paral·lel a la gestió, diguem-ne, personal, individual, familiar, deu haver-hi el d'intentar fer coses com la que estàs fent avui, que és explicar-ho, i que es conegui, no?
Sí, efectivament. Com parlàvem abans, no existia cap associació, cap fundació a Catalunya ni a Espanya, i aleshores el que hem fet ha sigut fer l'associació Progeria Alexandra Pegó. D'alguna manera, el que volem és visibilitzar la malaltia, i que si en algun moment sorgís un cas com el de l'Alexandra, i ja no tan sols aquest cas, sinó qualsevol altra família que es trobi amb un diagnòstic de malaltia minoritària, doncs que tinguin un lloc on recórrer, que nosaltres els puguem ajudar amb la nostra experiència personal i d'alguna manera, doncs, guiar-los, i que no es trobin tan sols com ens hem trobat nosaltres.
T'he de fer una última pregunta, Esther. Sí. Has dit que li encanta ballar, l'Alexandra.
Sí.
Hi ha una cançó que sigui imparable, o sigui, que sona i no pot evitar-ho? Perquè, mira, li posarem, ja que estem a la ràdio.
Serà complicat que la trobeu, perquè ella és superfan de la Minnie Mouse, i hi ha una cançó que es diu Minnie Mouse Boutique, i no sé si la podeu localitzar.
La buscarem i te la punxarem ara de seguida per acabar l'entrevista, que si està escoltant l'entrevista de l'Alexandra, em provoqui l'efecte que provoca habitualment.
Molt bé, moltes gràcies.
Esther, ha estat un plaer enorme, moltíssimes
Igualment,
gràcies.
Igualment, moltíssimes gràcies.
I també a la Núria Collbonfill, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies.